Però abans deixeu-me saludar a una, vaja, companya de tertúlia habitual, que és la Sònia Andols, que, com sabeu, no només és experta en seguretat, sinó també en conflictes a nivell internacional, i crec que coneix molt bé el territori a Israel, el Pròxim Orient, té molta gent que són coneguda a una banda i a l'altra d'aquest conflicte. Hola, Sònia, què tal?
Bon dia. Hola, Xavi, bon dia.
I crec que ho estàs allò patint en primera... O sigui, suposo que és difícil fer una anàlisi acadèmic quan tens coneguts a banda i banda, però què em pots dir del que està passant a Israel?
Intentaré parlar del que està passant aquests dies en concret, perquè la gent que li interessa moltíssim el conflicte doncs sempre tendeix a anar molt, molt, molt enrere. Nosaltres a classe, quan l'expliquem als estudiants, diguéssim, o l'analitzem, doncs... donem un context històric, òbviament, però sobretot l'anàlisi en si el comencem al 47, que és quan es crea l'estat d'Israel i quan comença a haver doncs, una intervenció internacional de forma actual, perquè ja existeix les Nacions Unides, i el que ens està passant ara és una barreja de coses. Jo no entro en el... Jo crec que hem de seguir sobretot els periodistes que ens van explicant el que passa cada dia, però així una mica més neutra, parlem d'un conflicte molt asimètric, perquè d'una banda, doncs, la natura dels actors, un és un estat i l'altre no ho és, però a banda, doncs, a nivell de recursos, això es tradueix de forma molt directa, no? Israel és una de les potències militars més sofisticades del món, té no només un exèrcit, sinó tot un sector d'indústria basat en la investigació armamentística molt, molt potent, i de l'altra... Palestina és, dic Palestina per entendre'ns tots, però el que són tant els territoris palestins com els líders palestins i els actors palestins està molt fragmentat, i ara mateix el que està en guerra, diguéssim, contra Israel, o el que està contestant els embats d'Israel, és Hamas, que tampoc podríem dir que representa Palestina com un seu d'estat, perquè no seria correcte. A Palestina, ara mateix, el Parlament el lidera un partit polític i la presidència un altre. Però el Parlament, a més, per les dificultats de ser un territori que no té una continuació geogràfica, a Gaza està totalment controlada per Hamas, que és islamisme radical, però a Cisjordània hi ha una majoria del Fatah, que seria un centre-esquerra, diguéssim. Llavors, això ho complica tot. Per mi, el que està sent molt diferent ara de les darreres... No són ben bé guerres, però de les darreres escalades armamentístiques que hi ha hagut tant el 2014 com el 2008, com en altres anys, com fins i tot a les intifades, és que ara feia molt temps que no vèiem que la població civil fora de Gaza s'aixequés, i sobretot dins d'Israel, tant la població àrab d'Israel com la població jueva d'Israel. Hi ha hagut una escalada i no vull centrar-me, com et deia, en l'ordre cronològic, però sí que va començar a haver, arran de la Covid també, però un empoderament molt bèstia de la població ortodoxa més radical dins d'Israel, atacs a població àrab dins d'Israel, població àrab que en algunes ciutats d'Israel atacaven alguna persona jueva, tot això s'ha anat escalant. No dubto que hi hagués la gent que és més pro-Israel, no? Doncs diu que Hamas portava temps preparant, jo això no tinc dades com per saber-ho, però en tot cas m'amoïna moltíssim, a banda de la brutalitat que està utilitzant Israel ara mateix a Gaza, també l'escalada que hi ha a nivell persona contra persona a moltes ciutats d'Israel.
Quan vèiem les imatges ahir va cridar molt l'atenció la destrucció d'aquest edifici on hi havia la seu d'Al Jazeera i també de Associated Press. Llegíem a la crònica del Jordi Joan Baños a La Vanguardia, que deia que es va avisar perquè que en les últimes setmanes s'han destruït uns quants edificis per part dels coets israelians, i que avisaven una hora abans perquè ho buidessin. Clar, no sé si això canvia gaire la percepció del que està passant allà, però... No, què anaves a dir, digues?
No canvia perquè la gent que no hi hagi estat mai ens entengui. Gaza és un territori molt petit, i tot sencer està envoltat de mur o de l'embrada, és a dir, està tot fortificat. Tu no pots entrar i sortir de Gaza en principi. Se sap que hi ha alguns túnels il·legals amagats amb Egipte, sobretot, a la frontera amb Egipte, però tota la resta està militaritzat i tancat. Si no m'equivoco, d'ample fa uns 6-7 quilòmetres. És que és molt petit, la zona, molt petita. I com heu pogut veure ja només encara que siguem la imatge d'aquesta torre, està molt densament poblat, té una densitat de població altíssima. Tampoc pots fugir pel mar, perquè a partir d'una milla tens la naviera israeliana que dispara, perquè està considerada zona militar. Per tant, encara que et donin temps per fugir, no hi ha on fugir. Tu pots sortir de l'edifici i anar-te'n quatre carrers més enllà, però no hi ha territori, no hi ha un terreny de prats i de natura perquè la gent ens entengui on fugir. I a banda, pel que he seguit els periodistes, sobretot aquesta nit, no s'està permetent que entrin ni surtin periodistes internacionals. Per tant, la gent que està dins està atrapada. No tens on anar. Jo ara fa molts anys que no hi he estat físicament, però ja de per si la sensació sempre era de ser una gran presó, perquè nosaltres com a internacionals podíem entrar i sortir després d'uns controls molt bèsties, diguéssim, no podíem ni entrar als cotxes ni res, has d'entrar a peu i els controls són... Bé, no se'ls desitjo a ningú, però una vegada estàs a dins, nosaltres sabíem que podíem sortir, però, per exemple, durant tot l'any, encara que no sempre ho expliquen els mitjans, la violència estructural és molt bèstia, perquè en el moment que tu controles les entrades i sortides de tota aquesta població, doncs es controla a qui deixa sortir i a qui no per anar a fer quimio a Israel, a qui deixa sortir i a qui no perquè necessita una operació a vida o mort, a qui deixa sortir i a qui no encara que tingui un visat perquè ha aconseguit entrar en una universitat a l'estranger. O sigui, tot això és violència estructural que es va solapant, sumant. Ho barreges amb Hamas volent treure rèdit polític i oprimint a la població. I, per exemple, la islamització de la Franja de Gaza en els darrers 10 anys ha estat fortíssima. Hi ha un control social per part de Hamas i d'alguns altres dels grups islamistes molt bèstia. Vull dir que és una població atrapada en molts nivells. Molts.
Acabo. Sònia, em consta que has anat fent trucades els últims dies, sí. I suposo que les últimes hores a la gent i els coneguts i els amics que tens, tant a Israel com a Palestina, què és el que et diuen?
Bé, els amics que estan a Jerusalem, que són principalment família israeliana, diguéssim, que són del sector Propau, doncs ja fa moltes setmanes que estaven preocupats i ara doncs cada vegada contesten més monosíl·labs perquè pateixen molt, perquè d'una banda doncs pateixen per ells i per la gent que està dins d'Israel, perquè tinc amics doncs també a altres llocs, i d'altra pateixen pel que està passant a Gaza, no? I la gent palestina, doncs, la gent a Cisjordània, molt amoïnada, però sense patir físicament, directament, més que en altres moments, però la gent que està dins de Gaza no he aconseguit contactar directament. He sabut a través d'altres persones, però no directament. Els telèfons doncs, estan desbordats i fallen bastant, i l'electricitat, com podeu imaginar, i no hi he parlat massa.
Haurem de veure què passa.
Una pregunta, sí, digues, una pregunta Carol, molt ràpida. Sí. Amb tot això, ja que no retrocedim gaire, anem a l'actualitat. Què té a veure les dificultats de reelecció com a president del govern, vull dir, la formació de gabinet també és complicada a Israel, de Netanyahu amb aquesta guerra?
És que vull anar amb molta cura perquè sé que és un tema, i ho estic vivint a xarxes socials aquests dies, que tothom està molt posicionat i costa molt acceptar anàlisis que siguin mínimament... No vull anar amb cura, eh? Jo, com saps, Joan, no soc molt conspiranoica. Òbviament, la situació política a Israel i la situació política dins dels territoris afecta. I els líders volen demostrar força i volen... Netanyahu ara mateix, per fer govern, necessitava la ultradreta més ultradreta dins d'Israel. Uh-huh. I necessita sempre demostrar que és fort militarment, perquè es castiga molt electoralment a Israel, ser feble o fins i tot ser propau. Ja no només ser propau, ser poc beligerant. No cal ni que siguis propau, però poc beligerant, això es castiga molt. I ara mateix Netanyahu necessita els vots dels partits de més ultradreta dins d'Israel. Però de la mateixa manera que Hamas també necessita continuar demostrant-se fort perquè la població està fins al monyo i començaven a tenir masses dissidents, diguéssim, dins de Gaza. Mm-hmm. Llavors, ja no vull especular més que això.
10:39, ho haurem de deixar aquí. Moltes gràcies, Sònia, per aquests minuts.